Àrea de comprensió oral de la prova de certificat de nivell B2 de la Junta Qualificadora de Coneixements de València. Convocatòria de novembre de 2021. Tots els àudios els escoltaràs dues vegades, amb una pausa entre cada audició, perquè assegures les respostes. Només hi ha una resposta correcta per a cada pregunta. Exercici 1. A continuació escoltaràs un fragment del programa La llanterna màgica sobre la relació entre l'astronomia i Van Gogh. Llig els enunciats i completa'ls amb una de les opcions indicades d'acord amb el contingut de l'enregistrament. Tens 30 segons per a llegir els enunciats de l'exercici.
Quina emoció quan arriba a esta hora tots els dimarts. Anna Moner, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Sí, perquè sé que ve una història emocionant. Ui, de fet, ens proposes, si no vaig errat, que descobrim la peculiar història que s'amaga darrere d'una de les pintures més famoses de Vincent Van Gogh.
Sí, és molt bonica, molt bonica.
Doncs devia tindre el seu... la seua motivació. I a més, jo insistís que en això que deia Joan... que ens agrada molt conèixer eixos fets oblidats, o en general desconeguts, que tenen a veure amb la concepció i la creació d'algunes de les obres més importants de la història de l'art. En esta ocasió, ja ho anticipàvem, el centre d'atenció és un dels artistes més reconeguts de finals del segle XIX. És Van Gogh, Anna.
Sí, avui descobrirem la relació que existeix entre algunes de les primeres revistes científiques de finals del segle XIX en què es publicaven reportatges fotogràfics astronòmics i Vincent Van Gogh, el boig del pèl roig.
Molt interessant i molt sorprenent, també. No hauria relacionat mai Van Gogh amb la investigació de l'univers o fins i tot de la fotografia?
Tenen molt a veure. Però abans de parlar de l'interès de Van Gogh pel cosmos... hem d'explicar un poc què és la fotografia astronòmica i quan va aparèixer. A principis de la dècada del 1880 es van produir una sèrie de millores de la tècnica fotogràfica que van suposar una autèntica revolució en el món de l'astronomia. Per dir-ho ràpidament, la millora de la sensibilitat de les plaques fotogràfiques que s'utilitzaven, una sensibilitat quasi 100 vegades més alta que les anteriors, permetia fotografiar no sols la Lluna i el Sol, sinó també altres astres i fenòmens.
És que, clar, el fet de poder fotografiar per primera vegada el firmament i tots estos elements canviava una barbaritat les coses, perquè de colp es podien obtindre fotografies sorprenents de coses que mai havien vist abans. Imatges fixes de tot allò que es descobria mitjançant les observacions amb el telescopi que deies. Mira, em sembla interessantíssim. M'agrada molt la fotografia. M'agrada l'astronomia, encara que no n'entenc massa. Però jo continue tenint la curiositat de saber quina és la connexió entre astronomia, fotografia i Vincent Van Gogh.
A partir d'aquell moment, molts fotògrafs van perfeccionar les càmeres i les van adaptar als telescopis per a tindre imatges cada vegada més nítides i pròximes dels astres. Ho fotografiaven tot, les fases de la Lluna, els eclipsis solars, els planetes, els anells de nebuloses, les constel·lacions, imatges insòlites que van començar a publicar-se en els primers atles lunars, i en revistes com ara The Graphic, Harper's Weekly o L'Astronomy, revistes que Vincent Van Gogh llegia. Imatges de l'univers que el pintor va traslladar a alguns dels seus llenços.
És a dir, que els cels estrellats que pintava Van Gogh en moltes de les seues obres estan de fet basats en un intens coneixement literari i també científic de l'univers.
Sí, Van Gogh va representar amb exactitud científica els astres i les constel·lacions en tots els seus quadres de cels estrellats.
I com va sorgir l'interès del pintor pels paisatges nocturns? Com va, diguem-ne, arribar a tindre coneixement sobre astronomia?
Els paisatges nocturns es van convertir en un tema pictòric molt popular durant el segle XIX i Vincent, que era un visitant habitual de museus, coneixia perfectament esta tradició. Ara bé, l'holandès va anar un poc més enllà. Ell no buscava copiar un determinat estil artístic. Van Gogh volia modernitzar la manera tradicional de representar la nit, la manera de pintar els efectes de la llum en l'atmosfera, i ho va fer a través del color.
Quina emoció quan arriba a estora tots els dimarts. Anna Moner, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Sí, perquè sé que ve una història emocionant. Ui, de fet, ens proposes, si no vaig errat, que descobrim la peculiar història que s'amaga darrere d'una de les pintures més famoses de Vincent Van Gogh.
Sí, és molt bonica, molt bonica.
Doncs devia tindre el seu... la seua motivació. I a més, jo insistisc en això que deia Joan... que ens agrada molt conèixer eixos fets oblidats, o en general desconeguts, que tenen a veure amb la concepció i la creació d'algunes de les obres més importants de la història de l'art. En esta ocasió, ja ho anticipàvem, el centre d'atenció és un dels artistes més reconeguts de finals del segle XIX. És Van Gogh, Anna.
Sí, avui descobrirem la relació que existeix entre algunes de les primeres revistes científiques de finals del segle XIX en què es publicaven reportatges fotogràfics astronòmics i Vincent Van Gogh, el boig del pèl roig.
Molt interessant i molt sorprenent, també. No hauria relacionat mai Van Gogh amb la investigació de l'univers o fins i tot de la fotografia?
Tenen molt a veure. Però abans de parlar de l'interès de Van Gogh pel cosmos... hem d'explicar un poc què és la fotografia astronòmica i quan va aparèixer. A principis de la dècada del 1880 es van produir una sèrie de millores de la tècnica fotogràfica que van suposar una autèntica revolució en el món de l'astronomia. Per dir-ho ràpidament, la millora de la sensibilitat de les plaques fotogràfiques que s'utilitzaven, una sensibilitat quasi 100 vegades més alta que les anteriors, permetia fotografiar no sols la Lluna i el Sol, sinó també altres astres i fenòmens.
És que, clar, el fet de poder fotografiar per primera vegada el firmament i tots estos elements canviava una barbaritat les coses, perquè de colp es podien obtindre fotografies sorprenents de coses que mai havien vist abans. Imatges fixes de tot allò que es descobria mitjançant les observacions amb el telescopi que deies. Mira, em sembla interessantíssim. M'agrada molt la fotografia. M'agrada l'astronomia, encara que no n'entenc massa. Però jo continue tenint la curiositat de saber quina és la connexió entre astronomia, fotografia i Vincent Van Gogh.
A partir d'aquell moment, molts fotògrafs van perfeccionar les càmeres i les van adaptar als telescopis per a tindre imatges cada vegada més nítides i pròximes dels astres. Ho fotografiaven tot, les fases de la Lluna, els eclipsis solars, els planetes, els anells de nebuloses, les constel·lacions, imatges insòlites que van començar a publicar-se en els primers atles lunars, i en revistes com ara The Graphic, Harper's Weekly o L'Astronomy, revistes que Vincent Van Gogh llegia. Imatges de l'univers que el pintor va traslladar a alguns dels seus llenços.
És a dir, que els cels estrellats que pintava Van Gogh en moltes de les seues obres estan de fet basats en un intens coneixement literari i també científic de l'univers.
Sí, Van Gogh va representar amb exactitud científica els astres i les constel·lacions en tots els seus quadres de cels estrellats.
I com va sorgir l'interès del pintor pels paisatges nocturns? Com va, diguem-ne, arribar a tindre coneixement sobre astronomia?
Els paisatges nocturns es van convertir en un tema pictòric molt popular durant el segle XIX i Vincent, que era un visitant habitual de museus, coneixia perfectament esta tradició. Ara bé, l'holandès va anar un poc més enllà. Ell no buscava copiar un determinat estil artístic. Van Gogh volia modernitzar la manera tradicional de representar la nit, la manera de pintar els efectes de la llum en l'atmosfera. I ho va fer a través del color.
Exercici 2. Llig els enunciats de la graella i relaciona'ls amb els aspectes que escoltaràs en les audicions, sobretot el que s'ha tingut en compte a l'hora de reconstruir les casetes per a socorristes de Miami Beach. Tin en compte que hi ha dos enunciats que no corresponen a cap aspecte. Tens 30 segons per a llegir els enunciats de l'exercici.
Podia pensar que unes simples torres de platja per als socorristes es convertirien en un pictograma inconfusible de Miami Beach, la postal del revival que en els últims dos decennis es percep en tota la costa atlàntica de Florida. Recordant diversos moments nostàlgics, aquest cliché avui en dia tan popular es pot llegir de moltes maneres. Tot seguit comentarem 5 dels aspectes que han estat presents a l'hora de revalorar aquestes construccions. El primer dels factors té a veure amb les primeres torretes divertides que van aparèixer després de l'huracà Andrew el 1992, un moment especial en la història d'aquests paratges. Perquè aquest huracà va ser particularment destructiu i tot el que podia tornar a alegrar la vista era més que benvingut. I també perquè Andrew va arribar quan la ciutat començava a renàixer, després d'una llarga dècada d'abandó i de desordres socials. Alguns edificis gloriosos dels anys 40 ja estaven en un lent procés de restauració, aprofitant que als carrers de la ciutat es tornava a instal·lar una certa pau social. El segon punt es relaciona amb el fet que, fins i tot sense huracans, aquest esplendorós desplegament arquitectònic en primera línia de l'oceà necessitava un manteniment continu i anual que no es feia en el passat. Sense aquesta vigilància intensiva, en pocs anys tota aquesta ciutat va entrar en un procés de deteriorament profund. La desolació que havia provocat l'huracà Andrew va ser pitjor a causa de les noves esperances que s'albiraven en aquell temps. Les coses començaven a funcionar una altra vegada, com si tot es despertara després d'un llarg malson. Però gairebé tot el mobiliari i la vegetació d'aquesta platja sense fi havien sigut arrasats. En tercer lloc, per conjurar tanta mala sort, l'arquitecte local William Lane va eixir a la llotja i va anunciar que ell s'encarregaria de dissenyar i de vigilar l'execució d'unes torretes noves per als socorristes i que ho faria debades. Després d'un acord amb l'Ajuntament de Miami Beach entre el 1992 i el 1995, William Lane va dissenyar i construir 5 projectes diferents. No hi ha dubte que el quart dels aspectes que s'hi han tingut en compte és la presència a la ciutat de dissenyadors reconeguts, els quals han donat ales a la concepció artística d'aquests projectes i el fet que les autoritats els accepten. Aquestes noves mini-torres, sense que ho sembli, tenen unes arrels estilístiques més complexes del que aparenten. Les primeres 5 torres han sigut molt celebrades, alegres, entre pop art i art déco, de colors vius, un gran exemple de com l'arquitectura funcional, a més d'humil, pot ser divertida i atorgar al mateix temps una identitat diferent a la ciutat. Per acabar, cal tenir en compte un últim factor. A més del desgast de cada temporada, una altra gran tempesta, en aquest cas l'huracà Vilma del 2005, va precipitar la decisió de l'Ajuntament de substituir les torres fetes malbé i construir-ne de noves inspirades en aquesta primera generació, més sòlides i més fàcils de desplaçar. Per la seva escala i el seu aspecte, els visitants de la platja assimilen aquestes estructures a escultures o a mobles, a objectes familiars. Una experiència que té a veure amb la validesa del disseny, però també amb la memòria. podia pensar que unes simples torres de platja per als socorristes es convertirien en un pictograma inconfusible de Miami Beach, la postal del revival que en els últims dos decennis es percep en tota la costa atlàntica de Florida. Recordant diversos moments nostàlgics, aquest cliché avui en dia tan popular es pot llegir de moltes maneres. Tot seguit comentarem cinc dels aspectes que han estat presents a l'hora de revalorar aquestes construccions. El primer dels factors té a veure amb les primeres torretes divertides que van aparèixer després de l'huracà Andrew el 1992, un moment especial en la història d'aquests paratges. Perquè aquest huracà va ser particularment destructiu i tot el que podia tornar a alegrar la vista era més que benvingut. I també perquè Andrew va arribar quan la ciutat començava a renàixer, després d'una llarga dècada d'abandó i de desordres socials. Alguns edificis gloriosos dels anys 40 ja estaven en un lent procés de restauració, aprofitant que als carrers de la ciutat es tornava a instal·lar una certa pau social. El segon punt es relaciona amb el fet que, fins i tot sense huracans, aquest esplendorós desplegament arquitectònic en primera línia de l'oceà necessitava un manteniment continu i anual que no es feia en el passat. Sense aquesta vigilància intensiva, en pocs anys tota aquesta ciutat va entrar en un procés de deteriorament profund. La desolació que havia provocat l'huracà Andrew va ser pitjor a causa de les noves esperances que s'albiraven en aquell temps. Les coses començaven a funcionar una altra vegada, com si tot es despertara després d'un llarg malson. Però gairebé tot el mobiliari i la vegetació d'aquesta platja sense fi havien sigut arrasats. En tercer lloc, per conjurar tanta mala sort, l'arquitecte local William Lane va eixir a la llotja i va anunciar que ell s'encarregaria de dissenyar i de vigilar l'execució d'unes torretes noves per als socorristes i que ho faria debades. Després d'un acord amb l'Ajuntament de Miami Beach entre el 1992 i el 1995, William Lane va dissenyar i construir cinc projectes diferents. No hi ha dubte que el quart dels aspectes que s'hi han tingut en compte és la presència a la ciutat de dissenyadors reconeguts, els quals han donat ales a la concepció artística d'aquests projectes i el fet que les autoritats els accepten. Aquestes noves mini-torres, sense que ho sembli, tenen unes arrels estilístiques més complexes del que aparenten. Les primeres cinc torres han sigut molt celebrades. Alegres, entre pop art i art déco, de colors vius, un gran exemple de com l'arquitectura funcional, a més d'humil, pot ser divertida i atorgar al mateix temps una identitat diferent a la ciutat. Per acabar, cal tenir en compte un últim factor. A més del desgast de cada temporada, una altra gran tempesta, en aquest cas l'huracà Vilma del 2005, va precipitar la decisió de l'Ajuntament de substituir les torres fetes malbé i construir-ne de noves inspirades en aquesta primera generació, més sòlides i més fàcils de desplaçar. Per la seva escala i el seu aspecte, els visitants de la platja assimilen aquestes estructures a escultures o a mobles, a objectes familiars. Una experiència que té a veure amb la validesa del disseny, però també amb la memòria.
Així acaba l'àrea de comprensió oral. Pots continuar la resta de la prova.